els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
En poques paraules.
Ja sabeu que toca els dimecres parlar de comunicació en poques paraules. Posem el focus, de fet, en el mapa internacional, a aquesta hora aquí al magazín del matí a Ràdio Estel, per parlar del nou desordre mundial. Si és que ho tenim tot, sí, sí.
Però cap per avall.
Un desordre que no sabem cap aquí, cap allà. El món continua canviant, això és una obvietat.
I tant, i les relacions també entre països,
ells.
Sí, no s'escapen d'aquesta tendència, que tot va tan ràpid. Doncs bé, els països també se'n ressenten, els països, els governs, es modifiquen també els blocs de poder i també reconfiguren les relacions diplomàtiques. Quines són les noves potències mundials? També ens preguntem si Estats Units segueix encapçalant la llista d'aquestes potències d'aquest ordre mundial. Seguim vivint en un escenari de guerra freda?
Si t'ho preguntes, Marta,
sí.
Tenim les respostes.
Sí?
Sí. Fantàstic. Per resoldre tots aquests dubtes i per endreçar una mica aquest desordre mundial, sort que tenim aquí a l'estudi Manuel Manonelles, professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Què tal, Manuel?
Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, encantat, com Escolta, sempre que estic aquí.
I nosaltres que estiguis aquí a l'estudi. Molt desordre.
Bastant.
A veure, ajuda'ns a endreçar. Clar, perquè jo no sé... Bueno, primer de tot, què tal les vacances?
Les vacances
sembla
molt
que
bé.
Ja ens quedi com molt llunyà. Has pogut desconnectar?
Una mica, no del tot, eh? Quan és del vici no acabes de desconnectar.
Però tens un bronzejat que et delata una mica, eh?
Això sí, això sí.
Això
és una prova clara, diguem-ne. Però ja t'ho dic, quan dels vicis és difícil desconnectar, i com que per mi és un tema que genera un cert vici, un cert interès, sempre passen coses, ara.
És que això és veritat, eh?
És que no para, vivim una època que va...
I a la mínima que et desconnectes, perds fil.
Efectivament. No? Jo em vaig desconnectar un dia i mig, llavors hi ha hagut la filtració dels documents americans, i quan vaig arribar ja no els podia veure perquè els havien borrat, saps? Llavors només puc llegir del que diuen que s'ha filtrat, però clar, el vici és veure el document filtrat, no el que et diuen del document filtrat.
A veure... Va, entrem en matèria, Manuel, ajuda'ns, que dèiem, va, ajuda'ns a endreçar. Ha canviat molt el món els darrers 10 anys comparat amb altres moments de la història, o no?
A veure, jo crec que la rapidesa és una de les característiques que defineix el nostre temps. De fet, la velocitat, fins i tot una velocitat que genera situacions una mica incontrolables, no? Ho veiem ara fa uns dies quan es parlava d'intel·ligència artificial i els mateixos que l'estaven promovent doncs tenien dubtes sobre si seríem capaços de controlar, entre cometes, el monstre que s'estava creant, i amb totes les facetes de la vida i de la societat, doncs la velocitat i la rapidesa d'aquesta velocitat és el que defineix, no? Per tant, en 10 anys ha canviat el món, i va a una velocitat doncs més ràpida de la que era habitual fa unes dècades, no? A partir d'aquí, sobretot el que és el segle XX, el que veiem és una primera dècada que estava molt determinada doncs sobretot pels atacs terroristes de l'11 de setembre, etc, i per la lluita contra el terror, etc. Després ve una crisi el 2008 que canvia el paradigma, i a través de la crisi econòmica del 2008, que dura fins al 2010 i que es va allargant, doncs hi ha un canvi de cicle, eh? Com va ser la crisi del 1929, que va haver un canvi de cicle, amb el 2008 hi ha un nou canvi de cicle, i a partir d'aquí doncs hi ha una eclosió dels populismes, des del Trump fins recentment al Bolsonaro, el Duterte, a molts altres països, Boris Johnson, sigui o no sigui, tots són diferents graus de gris, eh? Mai hi ha blanc ni negre, no? I tot això doncs també genera un canvi en el context internacional, no? Perquè a la que hi ha un lideratge com el de Trump, que per una banda diu que vol fer Make America Great Again, és a dir, vol tornar a fer America gran, però al mateix temps decideix replegar, diguem-ne, la presència militar d'Estats Units al món, doncs es generen totes unes dinàmiques, no? Si a més hi sumem la guerra d'Ucraïna, doncs, que fa un any que tenim, doncs un nou element, diguem-ne, de sotrac substancial del sistema internacional. Però mentrestant, mentre van passant les coses, no? Doncs les tendències segueixen, diguem-ne, no? I un fet, doncs, que algun dia algú tindrà clar, o potser no ho tindrem mai clar, però sabem que en aquests mesos la Índia ha passat a ser el país més poblat del món respecte de la Xina, no? Que fins ara sempre, no? La Xina, el país més poblat del món,
sempre,
no?
Sí, sempre, clar.
Doncs ara no. Ja no. Ara ja no és la Xina, ja és la Índia, no? I això que potser a priori doncs, pot ser una cosa que pot semblar purament...
Anecdòtica,
doncs segurament tindrà unes conseqüències a mig-llarg termini, no? I també tu, conforme vas analitzant, que jo crec que són les coses a fer, sobretot en perspectiva de futur, no? Fa anys i anys i anys que tothom parla de la Xina, tot, i fa ben fet, perquè doncs és un actor clau, doncs aquells que vulguin pensar en clau de futur potser han de també començar a mirar la Índia. Que és un cas diferent, que el de la Xina, hi ha molts temes a parlar, i tampoc sóc indiòleg, o si és que existeix, però bueno, són elements doncs, que hi ha...
Que tenen en compte i que fan reestructurar, no? Aquesta...
Fins fa 10 anys tothom parlava, la Xina, que diguem-ne, agafaria el paper dels Estats Units,
sí,
que arribaria a, diguem-ne, a superar-lo econòmicament, que el substituiria com a potència hegemònica mundial, ara això no està tan clar. No que la Xina no sigui important i rellevant, perquè
no.
És clau i ho serà, clau en les properes dècades i ha vingut per a quedar-se, allò que diuen, no? Però no està tan
però
clar...
Però assumir el paper, diguéssim, no? Encapçalar aquesta llista...
És una situació inclara, diguem-ne, és una situació desordenada on elements nous, com aquest paper, diguem-ne, creixent, ni que sigui demogràficament de la Índia, doncs van aportant noves derivades, i com la mateixa invasió ucraïna, que és que fins al dia abans, excepte per una vegada que la intel·ligència americana ho va encertar, ningú la creia factible, no? Per tant, tots aquests elements remouen el tauler i fan doncs, que hi hagi aquesta sensació de desordre.
Ara parlarem d'aquest desordre mundial del que parlàvem, però abans un incís amb això que comentaves, no? De la població de la Índia i de la Xina. De fet, la diferència és molt, molt, molt petita. Són xifres de finals del 2022. La Índia té 1.417 milions d'habitants, la Xina en té 1.412. Per tant, hi ha una diferència de 5 milions d'habitants. No sé, tu comentaves que això pot marcar una diferència, però quines implicacions té o quines conseqüències té ser el país més poblat del món? I potser és més important ser el més poblat o tenir la població més rica de tot el món?
Tècnicament, o sigui, ser el primer o ser el segon no canvia res. El que sí que és cert és que durant dècades, fins i tot quan la Xina no havia arribat al poder econòmic i polític que té ara, sempre ens referíem amb ella amb una relació o amb una referència especial pel simple fet de...
Sí.
I per estar parlant de les quantitats que estem parlant, perquè si fos no, és que hi ha 10 països al món que... No, però és que n'hi ha dos que passen dels 1.000 milions, una és la Xina i l'altra és la Índia, no? Què és significatiu per la Xina? Pues per la Xina doncs és que està en una situació que, per una política que es va fer en el seu moment i que la majoria doncs, creien encertada, de limitar el creixement, una altra cosa és els mecanismes per fer-ho, no? Doncs ara es troba en una situació d'envelliment de la població. I això és un lastre pel seu desenvolupament econòmic. I, en canvi, la Índia reprèn, mai ha tingut aquesta política tan estricta de control de la població, per tant, té una població molt més jove, per tant, té molt més potencial de créixer, com a mínim des del punt de vista, diguem-ne, humà, no? A partir d'aquí, també si veus, l'evolució econòmica de la Índia és molt més inestable que la xinesa. La xinesa porta 20 anys creixent entre el 10 i el 20%, però que això s'està reduint, i els economistes que en saben, que jo no ho sé, diguem-ne, el que et diuen és que és difícil que la Xina continuï creixent amb la força que estava creixent fins ara, doncs aquí vas veient elements. Això vol dir que la Índia serà capaç de reprendre... La distància és enorme, és a dir, la Xina és la segona economia mundial, la Índia és la cinquena, però la Índia va creixent. També s'haurà de veure si el creixement indi és estructural o continua fent, tu mires les estadístiques, aquests canvis de serra d'una certa inestabilitat. Sí que al costat té un altre país, que és Pakistan, que és molt més petit, però que déu-n'hi-do, amb 220 milions d'habitants, que sí que es percep una degradació de l'estabilitat d'aquell país, pel mig el conflicte pel Caixmir entre i el Jammu entre el Pakistan i la Índia. Totes dues són potències nuclears, però la Índia també té problemes fronterers amb la Xina i de tant en tant hi ha enfrontaments menors. Per tant, és un tema que és molt obert.
Però que s'ha de tenir en compte.
Que s'ha de tenir en compte i que, a més, en aquest context de desordre, doncs veus situacions que jo n'anomeno de geometria variable, no? Com la Índia un dia doncs, votant amb Xina en contra de les sancions a Rússia i l'endemà reunint-se amb els americans per intentar contenir la Xina. No?
De fet, geometries variables i en canvi, és el títol del teu article al Nacional. En aquest article també hi dius, no, ara ampliem, estàvem parlant de l'est, ampliem el focus i tornem a l'escenari internacional. A l'article hi escrius, com dèiem, que en aquest moment les relacions internacionals són una jungla. Per què? És a dir, per què ara ho defineixes com una jungla i quina diferència hi ha amb les relacions internacionals posem de fa 20 anys enrere.
A veure, un element clar és el conflicte a Ucraïna. Mm-hmm. És a dir, en aquests moments el número 1, 2 i 3 de l'agenda internacional és seguretat. Mm-hmm. I seguretat també en clau nuclear.
Però això sempre ha estat així. És a dir, ha estat la principal preocupació dels estats.
No ben bé. No és, a dir, una cosa és la despesa, que sempre ha sigut militar, i ara podríem fer un debat aquí teòric entre realistes i liberalistes i tal, però que no cal. Però diguem-ne, el focus dels debats dels últims anys era desenvolupament econòmic, si tu mires els grans fòrums internacionals, i la crisi climàtica. Ara pràcticament ni se'n parla. Ara se'n torna a parlar una mica, però portem un any on és seguretat, i es dispara la despesa, diguem-ne, militar, però d'una manera brutal.
El segle XX...
Sí, no, el segle XX sí, però si parlàvem dels últims 20 anys...
Val.
Diguem-ne, des de la famosa frase de Clinton, no? És l'economia estúpida, en un debat que va tenir, diguem-ne, electoral. Sí que és cert que la seguretat sempre tindrà un element clau, i a partir dels atemptats terroristes de l'11 de setembre també va tenir un element clau, però tu veies que la focalització de l'activitat habitual del G7 i del G8 i del G20 i de tots els Gs que hi hagin per fer i desfer sempre era més centrat en el creixement econòmic. I des de feia uns anys, jo crec que tard, però necessàriament el tema de la crisi climàtica incrementava, no? Ara veiem com països que eren neutrals passen a ser de l'OTAN, com Finlàndia i com Suècia. Veiem com Japó, que era un país que en els últims anys, arrel del que havia fet a la Segona Guerra Mundial, tenia una política completament pràcticament de neutralitat, ara aposta per un rearmament amb marxes avançades, precisament perquè té por que la Xina doncs adopti una actitud com la que ha tingut Rússia. La mateixa Unió Europea doncs s'està plantejant i ja està posant en pràctica uns nivells de despesa militar que mai s'havia plantejat, i per tant ara és claríssim que l'eix central és la seguretat, que fins i tot condiciona l'agenda econòmica. És a dir, quan es parla de disrupció de cadenes de subministrament, també es parla de securitzar, és a dir, a partir d'ara no tenir en compte aquell mercat global on tot anava tot arreu, sinó que moltes grans empreses, i no tan grans empreses, doncs es prefereixen reduir aquesta globalitat amb cadenes de subministrament més segures, per tant, de països dels quals hi ha una relació de confiança. No? Això és un canvi.
Sí, és un canvi, clar.
El model de globalització, no? On tothom comprava i venia d'aquí i d'allà, ara els plantejaments són diferents i la seguretat passa a ser l'eix central arrel d'Ucraïna, però ho estem veient cada dia també la situació entre Taiwan i la Xina, doncs que dia sí dia també doncs la tensió puja i baixa. No? I això sí que és una diferència, i és una diferència per un tema que hem comentat altres vegades, és a dir, fa 20 anys ningú parlava de la qüestió nuclear o de l'arma nuclear. Ara se'n parla, ni que sigui una amenaça retòrica, diguem-ne, és un fet que hi ha damunt de la taula i que doncs genera també aquesta sensació de major desordre de la que podíem tenir fa uns anys.
Clar, en aquest desajustament, en aquest desordre mundial, estem parlant amb el Manuel Manonelles, el professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna a la Universitat Ramon Llull. És això que sempre diem, i nosaltres què? Quin paper hi juguem?
Home, nosaltres...
A veure, no sé, va, quedem-nos més a prop. Catalunya i Espanya, no? Ha guanyat influència al món en aquesta dècada que parlàvem, per exemple?
No. És a dir, no en pot guanyar des d'una... O sigui, amb xifres, diguem-ne, globals, Europa està de retirada. Però no perquè ens retirem, sinó perquè ens retiren els altres, diguem-ne. Perquè la Xina, perquè la Índia, perquè els països, diguem-ne, en creixement, doncs ens retiren i Europa va perdent la seva centralitat. Mm-hmm. Que això no vol dir que llavors Catalunya i l'estat espanyol legítimament facin les seves polítiques per continuar sent rellevants, que incrementin la seva acció exterior o la seva política exterior segons cada cas, i que es faci més bé o es faci més malament la feina, que no és el moment de debat en aquesta qüestió. Però, diguem, en general, Europa perd pes i centralitat. I, de fet, ja li toca. Diguem-ne, ja fa molts segles que tot ho hem fet passar per Europa, i no d'una manera especialment neta i, diguem-ne, cuidadosa amb l'entorn, per dir-ho d'una manera, no? Per tant, un dels grans desafiaments que té Catalunya i que té l'estat espanyol i que té la Unió Europea és continuar sent rellevant. I rellevant a molts aspectes, Podríem parlar, ja ho he comentat una altra vegada, el tema de la intel·ligència artificial. Si resulta que la Xina sola està gastant el doble en investigació d'intel·ligència artificial que Estats Units i Europa junts, vol dir que aquí tenim un problema. O potser no el tenim, potser ens està bé que el lideratge de la investigació i desenvolupament
estigui assumit
per la Xina, però esclar, la Xina té un model de societat que no és el nostre. Per tant, aquí hi ha molts elements a tenir en compte. És cert també doncs, que la Unió Europea s'ha trobat en un estat de xoc a partir del moment de la invasió d'Ucraïna, s'havia optat doncs, per una política d'apropament de Rússia des del punt de vista econòmic, perquè es creia doncs, que això anava bé per l'economia europea, i dos, es creia que això reforçava llaços amb Rússia. Clar, Rússia era un element clau per contraposar a la Xina. És a dir, l'aposta de tenir una bona relació amb Rússia, pesada que el model rus actual no és el nostre, també tenia un cert sentit geoestratègic. És a dir, si Rússia està més propera d'Europa que de Xina, doncs l'equilibri és més elevat. Si Rússia queda en mans, com està quedant ara, de la Xina, i tots els recursos xinesos a russos se'n van cap a la Xina, doncs això doncs, genera dificultats amb aquest equilibri en el qual Europa encara pot tenir el seu paper de rellevància o d'influència.
Perdona, ara que deies, parlaràs de Rússia. Sisplau, Manuel, passant-ho per la traductora. Vladimir Putin, què està passant? Vull dir, perquè, clar, ens quedàvem, quan fa ara? Ja dues setmanes, amb aquesta ordre de detenció, què?
Això res, diguem-ne. La part positiva de l'ordre de detenció, tot el tema de...
Sí.
És que finalment s'ha parlat del tema dels nens. És a dir, enmig del caos del conflicte d'Ucraïna, estava passant una cosa molt greu, i és que desapareixien nens que s'anaven cap a Rússia. Que s'ha de tenir en compte. És molt greu i és molt dur, diguem-ne, però Rússia també té un dèficit demogràfic i, malauradament, pues, hi ha gent que busca tenir fills, perquè ens ho entenguéssim d'alguna manera, no? I estaven passant coses fora una mica de control i ha fet que d'aquest tema se'n parlés, perquè els ucranians parlen més de 10.000 nens, hi ha debat sobre les xifres, etc, no? Que forçadament s'haurien emportat cap a Rússia. S'hauria de veure exactament si són 10.000, si són forçats, si no són forçats. A partir d'aquí, clar, Estats Units ha aplaudit el Tribunal Penal Internacional pel que ha fet a la Fiscalia, dic, ja, però és que Estats Units no forma part del Tribunal Penal Internacional. Diguem, també siguem una miqueta seriosos, que està molt bé que Biden digui que això està molt bé, però quan tu, el teu propi país és el primer que no accepta el Tribunal Penal Internacional, perquè
quin
no vols...
Quin sentit té, no? Quin...
Llavors, té una certa complexitat, perquè per una banda, doncs, la consecució del Tribunal Penal Internacional és una cosa que durant molts anys la societat civil i alguns hi vam estar treballant des del nostre lloc ínfim, diguem-ne, perquè això passés, arrel doncs, el trauma doncs, el que havia passat a Ruanda, el que havia passat els genocidis en tants països africans, i abans havia passat a Europa, la guerra dels Balcans, però cert que el Tribunal Penal Internacional doncs, arriba fins on arriba. Per tant, pocs dies després de que el Tribunal Penal Internacional o la Fiscalia fes el que fes, arriba Xi Jinping al Kremlin. Pues està molt clar. Si el president de Xina et ve a veure molts perills pel senyor Putin, clar, home, tampoc crec que el senyor Putin ara agafi l'avió i se'n vagi de compres a Harrods, saps? Si fes això, sí que tindria algun perill que el detinguessin, i potser no pel Tribunal Penal Internacional, però per altres coses, però com que això no passarà, doncs diguem-ne, i el que sí, el que es va constatant és aquesta situació d'un cert estancament dels dos fronts, i d'un estancament de les forces. És a dir, una de les coses que ha sortit amb la documentació aquesta que s'ha filtrat és que la percepció també dels coneixedors, diguem-ne, amb informació de primera mà, també de l'entorn de la seguretat americana, doncs creuen que un dels problemes que tenim ara a Ucraïna és que hi ha un estancament i que cap de les dues bandes té prou força
per poder
com per generar un canvi de la situació, però mentrestant s'estan massacrant, és a dir, cada dia mor, no sabem si desenes o centenars de persones al front de Bakhmut, no? Per tant, és una situació d'estancament molt complexa i on veurem quina és la situació de futur. Tothom va parlant des de fa temps, l'ofensiva de primavera d'Ucraïna, les ofensives russes no acaben de tirar en endavant i fins i tot és que el món s'està quedant sense munició. O sigui, el nivell d'intensitat del conflicte és tal. Ara no, en les setmanes més dures, Rússia arribava a disparar 50.000 obusos al dia.
Mare meva.
Al dia, que se'ls van... O sigui, que es van quedar sense canons, perquè els canons van quedar destrossats perquè de tant tirar que no... Per tant, és una situació d'un conflicte molt dur, on hi ha moltes víctimes. Un dels grans altres dubtes és quines són aquestes quantitats de víctimes, però el que preocupa des del punt de vista estratègic és aquest estancament, no? i l'allargament que això pot anar provocant una situació on cap de les dues bandes, doncs, la Primera Guerra Mundial, o sigui, va començar la guerra, es van estar 3 anys allà massacrant-se a les trinxeres, fins que van arribar els americans, fins que hi van haver canvis i tal, no?
Deies també la guerra d'Ucraïna és la guerra freda del segle XXI.
Jo el que argumentava és que no és ben bé això, diguem-ne.
A veure.
S'ha instal·lat una dinàmica sobre una nova guerra freda. A veure, per una banda, la guerra freda tenia dos actors, que eren els Estats Units i la Unió Soviètica i els europeus pel mig, i hi havia dos grans blocs. En aquest cas, si hi hagués guerra freda, la Rússia el que seria un actor, no titella, perquè seria ofensiu dir això, però qui realment la confrontació és Xina, Estats Units, no? El món occidental, la Xina. Però jo no li veig aquesta realitat de guerra freda, sobretot quan entren variables com la de la Índia. És a dir, la Índia és un actor clau que també està desafiant a un cert nivell més baix, però que a la llarga té voluntat de desafiar aquest lideratge a la Xina, a l'Àsia, no? Per tant, jo crec que hi ha unes variables que fan de que no es doni una situació tan tancada formalment i bueno, seria molt complicat i s'hauria d'anar molt detall. La Índia també és una democràcia, no? De fet, és la democràcia més gran del món. I per una banda, doncs, jo ho deia a l'article, no? Hi ha la reunió del G20, aquest grup de les 20 economies més importants del món, a Delhi, perquè té la presidència de la Índia en aquests moments, i un dimarts doncs, la Índia vota conjuntament amb la Xina i d'altres en contra a imposar sancions a Rússia per la invasió a Ucraïna, per tant es posiciona clarament en contra de la posició que té Occident i que té Estats Units respecte a aquesta qüestió. L'endemà mateix, quan s'ha acabat la reunió del G20, es fa una altra reunió d'una altra aliança, que és el Quads, que és una aliança que s'ha creat precisament entre la Índia, Estats Units, Japó i Austràlia per contenir la Xina. Per tant, la Índia està votant un dia una cosa amb Xina a favor per tal, però en el fons perquè la Índia no li agrada l'actual model de governança global on ella no té un paper central. I clar, a partir d'ara té l'argument de jo soc el més població, que fins fa un temps la tenia la Xina i que de tant en tant la treia. Però l'endemà doncs, també és conscient de que el seu competidor natural no és Estats Units, sinó que és la Xina, que el té allà a la frontera i que xoquen. No? Per tant, aquestes variables que generen un cert desordre és el que a mi em fa creure que aquesta retintinela, no?, de la nova Guerra Freda no és ben bé així, diguem-ne, és una realitat d'una altra complexitat i que, a més, encara falten masses elements per poder-la definir d'una manera més clara. Si és que s'acaba definint, és que tampoc hem de preassumir que les coses sempre són estables. Hi ha èpoques que no ho són.
Mira, fixa't del que ens estàs explicant, el professor Manonelles. Parlaves d'Estats Units, va, que ja estem acabant aquesta repassada i estem posant ordre al món. Tant de bo, pugui ser així, però Estats Units, què? Segueix sent la gran potència hegemònica? O quina visió hem de tenir dels Estats Units?
És a dir, Estats Units encara continua sent un país que té una capacitat d'influència al món que ningú li pot, diguem-ne, retreure. Ara, la progressiva decadència d'aquesta influència al món és que ja no té aturador. No sé què hauria de passar perquè és un canvi substancial. Tampoc ajuda que l'actual candidat de 80 no sé quants anys digui que es torna a presentar,
I que, sí, i tu que ho vas rebre. Bueno, a veure, no?
I que l'alternativa sigui Trump, no? També és un problema. Si el principal país del món, que encara és els Estats Units, té aquests problemes en el seu lideratge, doncs també això es trasllada en la seva projecció a nivell internacional, no? Però tu veus una qüestió que ha passat, no?, a Orient Mitjà, no? De cop i volta Aràbia Saudí decideix reprendre relacions diplomàtiques amb Iran. Bueno, això tampoc és tan, entre cometes, greu com semblaria, perquè les havien trencat les diplomàtiques el 2016, però aquí l'element de canvi quin és? És que Aràbia Saudita això ho fa instigat per la Xina, quan tradicionalment el gran aliat d'Aràbia Saudita era els Estats Units. I la presència d'Estats Units a l'Orient Mitjà passa per Israel, però també passa per una aliança molt estranya amb Aràbia Saudita, perquè s'ha de recordar que hi havia un senyor que es deia Bin Laden, que era d'Aràbia Saudita, que va fer els atemptats contra les Torres Bessones.
Clar.
Però clar, resulta que la família Bin Laden durant dècades havia fet negocis petrolífers amb la família Bush. Vull dir, aquí hi ha tot un tema bastant curiós per recórrer, no? Però el mateix ministre exteriors d'Aràbia Saudita, quan li van dir, com és que han fet això? Diu, escolta, diu, el nostre principal partner econòmic és la Xina. No va dir, ja no és Estats Units, va directament és la Xina i continuarà sent i és el principal partner econòmic de molts països de l'entorn. Per tant, és normal que nosaltres tinguem una relació particular amb la Xina, no? Clar, això també canvia molt les dinàmiques a Orient Mitjà. Per mi, hauria de donar molts elements a pensar a Israel de la posició de debilitat en un futur que això pot comportar per Israel i en un context on tenen un president com Netanyahu, que a més està complicant més les coses del que seria necessari, jo, diguem-ne, si un és amic d'Israel m'ho plantejaria. Per tant, a Orient Mitjà està clar que va perdent influència. Dos dels potències regionals amb les quals sempre ha jugat Estats Units, Turquia i Pakistan, cada vegada són menys benvinguts als Estats Units, no? I aquí no hi té res a veure Xina, aquí té a veure un procés d'islamització d'aquests països, a Turquia amb Erdogan, a Pakistan per dinàmiques pròpies, que fa que dos aliats tradicionals a la zona ja no ho siguin tant, perquè el mateix Erdogan un dia diu que és de l'OTAN i l'altre dia està pactant amb els iranis i amb els russos, no? Per tant, és evident que la influència dels Estats Units va decreixent. Això hi sumes la sortida d'Afganistan, com van sortir d'aquella manera. Clar, tu mires quina és la influència dels Estats Units en una zona del món, la zona més complexa i més inestable, que va des d'Orient Mitjà fins a Japó, no els veus gaire, Estats Units, allà, no? Quan tradicionalment doncs, tenien Aràbia Saudita, a part d'Israel, altres aliances amb els Emirats, tenien la pota forta, diguem-ne, d'una aliança sobretot de seguretat i militar amb Pakistan, amb Turquia, tot això es va desfent i per altra banda, ressorgeix doncs, coalicions d'interès mutu.
Però pur. Són coalicions, exacte, que tu dius que poden ser més aviat temporals. No sé, et dona aquesta sensació, o no?
Bueno, és més allò que l'enemic del meu enemic és el meu amic.
És el meu amic.
Ja no és tant que l'amic del meu amic és...
Vull dir, sí.
Són molt circumstancials, per això que et dic, dimarts votes amb uns, dimecres exacte. Votes amb els altres. Això amb relacions internacionals històricament ha passat, no? Però quan ja agafa aquest nivell amb una situació ja desordenada, doncs, doncs fa que el taulell també sigui més divertit de mirar des de la barrera, diguem-ne, ara. Quan tens en compte... Clar, abans tot era molt més tranquil i molt més avorrit.
És impossible de predir què passarà d'aquí... No et dic 10 anys, 5 anys.
Sí, és impossible.
És impossible saber...
Bueno, primer hem de veure com evoluciona l'economia. Vull dir, cada dia, que si el Banc Mundial, que si el Fons Monetari, que si l'OCDE, et canvien les previsions. Cada mig any et canvien les previsions. Uh-huh. Que si venia una crisi, que si ve la recessió, ara no ve la recessió, que no ve la crisi. Diguem-ne, tot és una inestabilitat. Sí. La guerra a Ucraïna empantanegada. Sí que hi ha tendències, sí. Pues, Índia va agafant un paper, Rússia va quedant més a les mans de la Xina, això fa doncs, que Europa encara quedi més descavalcada, la tendència de creixent dels Estats Units dependrà molt de qui sigui el nou president dels Estats Units, clar, també dependrà de l'evolució del populisme, és a dir, va sortir Trump i va sortir Bolsonaro, però si torna a entrar Trump o una cosa similar a Trump a Washington, tornarem a entrar en una roda viciosa, diguem-ne, complexa, no? I jo en aquests moments, jo crec que Trump no té molt recorregut, però tampoc posaria la mà al foc, perquè aquest senyor ja ha entrat, ja ha sortit, ja ha tingut certes habilitats, i si l'alternativa demòcrata es diu Biden, per molt bé que personalment o més malament em pugui caure a mi Biden, doncs realment també els demòcrates tenen un problema, no?
No és gaire engrescador.
No gaire.
Escolta, el Ron DeSantis, què? En quin paper pot tenir?
Veurem. És que està molt obert. També és cert, que tot el numeret últim de Trump no li ha sortit gaire bé i que es percep un cert desgast. Però clar, el Ron DeSantis...
Això també està connectat, aquesta Setmana Santa.
Però tu veus el Ron DeSantis, el que diu, tampoc és que et calmi molt la situació, no?
Clar.
Per tant, el que frustra és això, la manca d'una alternativa demòcrata, el que havia de ser Kamala Harris, perquè Kamala Harris, quan la van fer vicepresident, automàticament tothom ja la veia president. Doncs no ho sé. És un dubte. Jo fins i tot he estat buscant si hi havia algun lloc on ho estudiaven,
ho
explicaven. No se sap exactament què és el que ha passat. Hi ha qui fa teories molt alborocades, sí. que jo no crec que siguin, sí. de que han fet una anàlisi, que per ser dona i per ser no del tot blanca, sí. doncs segurament no tindria complicat davant d'unes eleccions i que no se la volen jugar.
Però des d'un inici, no? L'han deixat a un segon pla, un perfil molt
des del
molt
segon
baix.
Dia,
de
sí, des del segon dia, doncs... I algú deurà tenir a veure amb ella mateixa, diguem-ne, no? Perquè jo crec que marge n'hi havia, diguem-ne, per... I era amb interès dels demòcrates, doncs, de...
Bueno, crec que el perfil que sortia, jo me'n recordo com va sortir el Biden,
sí,
no?
Sí,
de fet,
sí,
el...
sí,
tant,
no? Era...
Ara, és que estava en una situació surrealista, és a dir, el vicepresident d'Obama, vell, perdó, sí. o gran, acaba sent president després de Trump i la vicepresidenta jove, que havia de ser la substituta de Biden, desapareguda del mapa, no? Bé, tenim uns reptes importants i Estats Units és el primer en fer els deures. És a dir, reitero, amb els problemes de lideratge que té Estats Units és molt difícil liderar el món. A la Xina ho tenen clar, tenen el Xi Jinping, ell mana allà i qui no es mou surt a la foto. I a l'última gran reunió aquella, no?, del Partit Comunista van agafar aquell vicepresident del Partit Central i el van purgar davant de les càmeres per quedar clar qui manava, no? Clar. Això també és el reptes, no? És a dir, les democràcies, el lideratge s'acostumen a ser més dèbils, amb les autocràcies els lideratges són més clars, però bé, també després es demostra, en contra del que es deia en un cert moment, doncs que alguna cosa bona tindrà la democràcia, perquè en els països demòcrates tot indica, o més oberts o més transparents, que el Covid s'ha gestionat d'una manera més eficient a la llarga que no pas amb les autocràcies. Recordo al principi de Covid que encara hi havia gent que et deia veieu com que Xina sí que ho fan bé i tal i que qual. Doncs
mira,
ara hem vist que no és ben bé exactament aquest el cas, no?
Manuel, moltes gràcies per haver posat les peces al taulell, per haver jugat amb nosaltres, per haver endreçat una mica aquest desordre mundial i estarem molt pendents, com sempre, de com evolucioni tot plegat. Manuel Manorelles, professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Cuida't molt, eh?
Igualment.
Vinga,
que però bueno, també això us ve una mica morenes a les dues, eh? Per tant, tampoc em fa patir això, diguem-ne.
T'ha anat malament. Deixem-ho aquí. No, Jarque?
Ha anat molt bé.
Ha anat molt bé. Vinga, cuida't, que vagi bé, Manuel.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.